som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi. Ai!
Hosti, avui es pensava que aguantaria, però al final no ho ha aconseguit. Al contrari, li ha sortit el riure més ostentorio.
Avui vinc per feina, eh? Passo una mica de tu, perquè la gent està pendent de la Frida. Avui.
La setmana passada, ja ho sabeu, amb la Lolita Bosch van començar a desgranar la història de Frida Kahlo, que recordem coses. Per exemple, el seu pare es deia Wilhelm, era alemany, va arribar al 1891 a Mèxic i es va canviar el nom per Guillermo.
Exacte, sí? 1891.
La seva mare va morir en el part. Ella es va...
Va tenir polio als 6 anys.
Va tenir polio, li va quedar una cama més primeta i llavors es vestia amb pantalons o amb faldilles llargues de dona indígena,
sí.
Que això era molt poc habitual a la seva
habitual.
Època. Després va voler estudiar per metge, però...
A la seva època i encara ara, perdona,
sí.
No ho és tant.
D'acord.
Sí, després va voler estudiar per metge.
Va conèixer el món del socialisme i
no,
el nacionalisme.
No, va voler estudiar per metge, sí. I aleshores la va atropellar un tramvia.
Hòstia, com ens hem saltat, sí. Això? Sí, sí, la va atropellar un tramvia.
Llavors es va tornar a quedar postrada en su lecho, pobra
dona.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Va aguantar molt dolor i llavors un amic del seu pare li va començar a donar classes de pintura, que això l'altre dia tal... Però bueno,
cert,
va rebre classes de pintura un any, o sigui, era molt testimonial. El que passa és que va néixer en un lloc molt bonic, rodejat de coses molt boniques, el pare era joier, la casa on vivia era extraordinària i tal, i en aquella època a Mèxic, com sempre que hi ha un canvi polític, hi havia una efervescència artística de la qual es va empapar, i es va fer nacionalista, socialista, i es va atrevir a anar a veure el Diego de Rivera, que naixia el muralisme, que és un moviment que a mi m'agrada molt, parlo molt sèrie, perquè avui acabo, com em dic, Lolita Bosch. M'ha dit, comença, Frida, només us diré aquest petit. Aquest petit tal. Jo que vinc superdepilada de les senyes. Bueno, no.
Fins aquí el que vam explicar la setmana passada. Espera't un moment. I ara, la segona part...
Si tu me dices ven, lo dejo todo. Si tu me dices ven, será todo para ti.
Això seria interessant saber qui li va dir a qui, si tu me dices ben, lo dejo todo. És a dir, qui dels dos estava més boig per l'altre? La Frida Kahlo per Diego Rivera o Diego Rivera per Frida Kahlo?
Ai, els homes. Ell, sempre són ells.
Ell, que... s'ha perdut, enamorat? Sí.
Ah, nosaltres som molt... sabem molt, Roger.
Sí. Ella va anar allà, ell ja era un senyor conegut,
sí,
que feia murals i que feia grans obres.
I a més era molt més gran que ella. I era un dels líders del moviment muralista a Mèxic. I ella li va ensenyar un dibuix que havia fet un autorretrat de si mateixa. I llavors el Diego li va dir, tienes talento. I ella es va emocionar i se'n va anar a casa.
Home, tu diràs.
Sí,
imagina't, és com si a tu Vargas Llosa et digués, tienes talento.
A mi si Vargas Llosa intentés dir alguna cosa, i em sap molt greu dir això en una televisió pública, però li escupiria la cara. Ho dic ara i ho vaig dir fa 20 anys en algun altre mitjà públic que no recordo quin era. Jo al Mario Vargas Llosa li tinc una mania particular.
I ara la pregunta que faria tothom és, sí, però escriu superbé, no?
Escrivia superbé.
Ah, i fins i tot això ho ha perdut.
Sí, clar, tio. No, era un gran escriptor, Mario Vargas Llosa. A mi és que em fa ràbia estar dir Mario Vargas Llosa. I quan dic li escupiria la cara, perdona, no ho dic així com una cosa agressiva. És una persona que... Hòstia, que aprofita una cosa molt baixa, molt baixa, i va ser molt racista al seu país, i... És com aquests gent d'ultradreta que neix en països molt racistes i no fa res per la seva ciutadania. I a mi que sigui espanyol, m'és igual, diguéssim, però que sigui peruà i no faci res per Perú és una cosa que em molesta moltíssim.
D'acord, això si et vingués Mario Vargas Llosa...
Que insulti
si vingués...
els catalans, per ser catalans,
sí,
també em molesta,
home,
molt.
Bastant.
Sí.
Però si et vingués Frida Kahlo, què faries? Si poguessis trobar-te amb ella?
Oh, jo li compraria un voltarent, que no n'hi havia en aquella època.
Un voltarent. Però recordem que va patir molt de dolor sempre, amb totes
dolor.
Les conseqüències del
jo,
seu accident.
Fora del que pugui semblar, sóc molt poc mitòmana, eh? A mi hi ha molt poca gent que si em digués això que has fet m'agrada molt, m'importaria, diguéssim.
Però que mentidera que ets. Si vas aixecar una tomba i vas posar un paper a dintre...
A morts.
Ah, amb els morts sí que ets mitòmana. Amb els vius,
sí. No, allò que diguis, hòstia, aquí et faria molta il·lusió que et llegís.
Perdona, i abans de començar l'Estat de Gràcia, vas estar trucant-me com una boja de jo vull fer un programa...
Què dius?
Però, mails, trucades, twitters, a la porta de casa, plovent, ella sense paraigües, cantant amb una guitarra.
Hòstia.
com els panxos, ella i dos més.
Sanitat respon! Sanitat respon!
En tu programa!
S'està ben posat vermella de pensar que algú pugui creure que jo tinc un paraigües.
Bueno, va, això ja us ho explicaré un altre dia. El més important és que Frida Kahlo va conèixer Diego Rivera, que li va dir, tens talent,
tens
i a partir d'aquí,
ella era molt presumida i era una persona molt atractiva, diguéssim, i moltíssima personalitat. Ell la va començar a festejar.
Val.
El pare s'havia tornat a casar i a la dona del pare no li agradava, però al pare sí que li va agradar perquè va pensar... previsor, el pare. El pare era un immigrant i els immigrants no estan per hòsties, diguéssim. Va pensar, home, la meva filla necessitarà operacions al llarg de la seva vida.
I aquest home té quartos.
I aquest home té diners i la podrà ajudar, diguéssim. No? Però no en plan de la vendré, sinó, hòstia, necessita algú que de veritat se'n pugui fer càrrec. Estem parlant de l'any 1924. Aleshores, bueno, li passa això que és que estava molt feta caldo, eh?
I comencen una vida intensa.
Es parteix la pelvis i la columna.
Sí, és
molt bèstia. Aleshores, ella comença a dibuixar el seu dolor, ¿vale? Que això és una cosa molt, molt bonica, diguéssim. Aquesta cosa d'un dolor quasi reconfortant és una cosa molt mexicana. La gent que menja xile diu, més, o aquell joc mexicà que toques, que aguantes dos cables de bateria i et passen el corrent i tal. És una cosa molt mexicana, aguantar el dolor. Ens va,
No en tenia ni idea de que hi ha un joc d'aguantar els cables de la bateria.
Sí, es diuen toques, i van passant gent que van fer clac, clac, clac amb uns toques, i tu els toques, et passa el corrent...
I això ho fan nens, també?
Això ho fa tothom que vol, bueno, sí, a cua. I llavors tu has d'aguantar, i quan passa el corrent has d'intentar no deixar-ho, i vas fent... Genial. Ho pots fer en grup, i el que deixa anar, perquè si ho fas en grup, passa el corrent a tots.
Clar.
I el que deixa anar se li diu de tot. Covarde! Mitja cerilla! Són molt maques les caixes de toques.
Que hi ha xutxes, com deia Rajoy, los xutxes. Hi ha los xutxes que piquen, també, picants?
El que no hi ha és xutxes que no piquen, diguéssim.
Hosti, que bo!
Pelón, pelo rico, boníssim.
Mare de...
Sí, piquen, clar, però és aquesta espècie de... No, però és una cosa molt sàvia mexicana, de que amb tot plaer hi ha un punt de dolor, diguéssim, però no sado, però un punt de dir...
Hòstia. Que la vida és yin i yang.
Sí, no, i que aguanto, i no sé. Hi ha una cosa de fortalesa que és molt mexicana. No sé, ara no sé com dir-ho, però...
Tornem a Frida, que aguantava el dolor i que pintava el seu dolor.
Pintava el seu dolor i es pintava ella mateixa desdoblada, ella com s'imaginava sana i com s'imaginava donant-se sang a si mateixa en un quadre i tal. A mi t'he de dir que com a pintora no... Estic una mica cansada, és com créixer a l'Empordà, que és com va passar a mi amb el Dalí, al final dius, vale, estic una mica farta de la seva obra, però és molt interessant la seva vida, i per segona vegada us la intentaré explicar. Total, el Diego li va dir que tens talent, i al cap d'un any es van casar a la Ciutat de Mèxic. Vale. I el Diego la va posar, quan li va dir tens talent per festejar-les, que el Diego era un cabron, però en el bon sentit de la paraula, la va posar per primera vegada d'una manera pública en un mural de la Ciutat de Mèxic i li va brodar l'estrella roja del comunisme en el pit. Vale? I ella va dir, oi, està un mural del Diego.
M'has guanyat, Diego.
Sí, la va guanyar. I llavors es van casar, el Diego tenia 42 anys, vale? I era un toro, el Diego era un tio...
Sí, una mica com jo, sí.
Una mica menys, potser, però era un tio fort.
Sí. Ja sé de què parles, ja. Ja sé de què parles. Bueno, va, i què?
Estàs fallat. Una mica com jo.
Hosti, les realitats són les que són.
Sí, no, és veritat. Bueno, Diego, 42, Frida, 22. El Diego és un home fort i viatger i tal, no sé què, i ella és una dona afablida per les malalties, molt afablida, però molt valenta. O sigui... que ell tenia una aparença de ser més fort, però ella era molt més forta.
D'acord.
Ella era una tia que s'hauria d'haver quedat al llit als 6 anys, i es va aixecar i va anar i li van dir patapalo i tal. I s'hauria d'haver quedat al llit l'any 25 quan va tenir l'accident. La tia es va aixecar i tal, i els metges li van dir que no podia tenir fills, i ella es va inventar un fill com per dir, bueno, doncs passaré aquest drama, es va inventar aquest fill.
Però tot i així, ell també van intentar tenir fills, no?
Sí, i aleshores estaven molt enamorats.
Bàsicament.
Sí, estaven molt enamorats, i ella amb el fill aquest que s'havia inventat no en tenia prou, tot i que havia sigut la seva manera com de dir, bueno, doncs jo això ja ho he superat. Diuen els papers que he tingut un fill, va fer aquest acte de naixement falsa que vam explicar la setmana passada, i aleshores... tot i així, l'amor entre la Frida i el Diego és un amor mexicà, que és un amor com cal, apassionat, està més adentro. I llavors es va intentar quedar embarassada i va tenir diversos avortaments. I això la feia cada vegada més dèbil, diguéssim. Hòstia, perquè això li...
Sí. I a més és que porta tota la vida a l'hospital, aquesta dona, entrant
tota
i sortint.
Vida. I la van operar moltes, moltes, moltes vegades.
I el Diego estava a l'alçada i l'acompanyava o estava fent feina por ahí?
El Diego estava al principi a l'alçada i tal. El que passa és que el Diego era un home infidel, no? I ella era una dona amb molta curiositat. I aleshores van decidir tenir un matrimoni obert, que és una cosa insòlita en aquella època.
Si nos dejan...
Oh, és la meva! Nos vamos a querer toda la vida. Hombre, és la meva!
Si nos dejan... Nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Oh, ploraré! Yo creo que
yo
podemos
creo
ver...
Podemos ver el nuevo amanecer
de un nuevo día.
Hòstia. Si sou al cotxe i acabeu d'engegar la ràdio, heu de saber que és la Lolita Bosch.
Cada dia. Me l'han portat amb mariachis a l'aeroport per venir-me a buscar.
Ah, sí? Alfredo Jiménez, Si nos dejan.
Hòstia, mira, tinc pell de gallina.
I Lolita Bosch. Un dia ens expliques per què és la teva cançó i quina història hi ha darrere d'aquesta cançó. Però ara estem amb Frida i Diego.
Ja faré un llibre per això.
Que han decidit tenir un matrimoni obert o tenir un pacte especial.
Hòstia.
No pot,
Si nos dejan.
Juntitos los dos.
Cerquita de Dios será lo que soñamos. Hòstia, mare d'amor, estic a punt de plorar. Si nos dejan... Mira que maco.
Te llevo de la mano, corazón.
Y allí nos vamos. Si nos dejan...
¡Bravo, Lolita! ¡Bravo!
Hòstia,
mare. Mira que toco la trompeta.
El mestre de música de la meva filla.
Si nos dejan, buscamos un rincón.
Sí. Lolita, torna, sí, torna. No puc, no torna, puc. Lolita.
Si nos dejan...
Canvia-li la música, canvia-li, perquè se m'està...
Hacemos con las nubes, torra mía. Al despertar la mañana. Pareu, pareu, pareu. Que... O sigui, pareu i Cesc, que és el mestre de música i director d'escola de la meva filla. Si m'estàs escoltant, recordo el teu consell de deixar de cantar la ràdio. Perdona.
I sobretot tan a prop del micro. Bueno, total.
O sigui, Diego... si poses això, obro un tequila. Ja, directament.
Diego i Frida, que arriben a un
pacte.
Lolita, per favor. M'acaso l'olla, centra't.
Mis amores.
Et recordo que la setmana passada et vas penedir de no acabar la secció.
Nah, era una broma. No, sí que vaig penedir una mica. No, aleshores, vale, va.
Vinga, va.
Diego i Frida comencen aquesta vida, tal, no sé què, pateixen uns avortaments,
sí.
El Diego és infidel, que també és una cosa bastant latina en general, diguéssim, també ho tenim, ho som tots una mica, i aleshores, a l'any 35, decideix que cadascú visqui la vida per separat, que això és molt estrany. I tant és així que la Frida Kahlo, que s'havia quedat a viure a la Casa Azul, que és molt, 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 molt maca, si no va a Mèxic, van acceptar que Juan O'Gorman, que és un dels arquitectes més extraordinaris de Mèxic i del món, diria jo, fes un estudi a Sant Àngel, que és el barri a prop de Coyoacán, pel Diego, perquè ell passava alguns dies allà i tal. O sigui, ho tenien com... Tal, uh-huh. Ho tenien amanit. Aleshores...
Però això vol dir que Diego Rivera tenia parelles pels puestos?
I ella també, eh?
Però ella també diferents o tenia alguna parella més fixa?
No, tenen amants.
Tenen amants, val.
I bàsicament s'enrotllen amb molt... S'enrotllen, sona raro, 35.
Amb artistes.
Amb artistes, perquè tenen molta curiositat artística.
Perquè es fan petons, els artistes.
Es fan petons. I a més us dic per experiència que una bona manera d'aprendre literatura és tenir un nòvio escriptor, no?
Sí.
Jo, bueno, va així. Total, arriba la Guerra Civil, ara ha estat a punt.
Sí, ho he vist.
Vas a treure aquesta cançó perquè és que estic a punt de soltar-lo a todo, saps? Bueno, arriba la Guerra Civil, a Mèxic va impactar moltíssim la Guerra Civil, la gent s'hi va volcar, com Mèxic és digne. Està costant molt aguantar. Em vaig a treure els cascos.
Sí, sisplau.
Sí, perquè ara m'està costant molt la música. Vale, llavors, arriben a començar la Guerra Civil.
Uh-huh.
De Mèxic surten quantitat de voluntaris, que jo després vaig tenir mestres que havien sigut voluntaris de la Guerra Civil. Gent molt, molt, molt conseqüent. Bueno, llavors, el Diego i la Frida treuen el Trotsky i a la seva dona, Natàlia Sedova, decideixen, bueno, formar part d'un comitè de perseguits, republicans i gent d'esquerres de tot el món, i entre altres republicans espanyols i catalans.
Són ells els
que
ajuden a sortir el Trotsky de Rússia?
Ells fan
de
sortir el Trotsky. Sí,
i el porten
sí,
a Mèxic, són ells?
I el porten a Mèxic, són ells.
I són ells qui col·loquen el Trotsky a la casa on després
exacte
el van matar?
No, primer el Trotsky es va quedar a viure a la Casa Azul, perquè la Frida estava passant una època amb el Diego a l'estudi de la Casa Gorman i els hi va deixar la casa. I aleshores, quan finalment el Diego i la Frida es van separar, perquè la Frida era menys infidel que el Diego, va dir que tenia un límit, i aleshores ella va decidir tornar a la Casa Azul i li va llogar una casa bastant lletxeta, però bueno, a prop. Molt lletxeta, per comparació.
I és on ja es va quedar Trotsky?
És on va morir Trotsky, amb el català.
Sí, amb un cop de piulet.
Sí, tan català, amb un cop de piulet, no?
És de centre excursionista. Vaig al Matagalls i a matar Trotsky. Avui què fem? I després, un estofadet i uns rovellons.
Vella xiruca, una mica, no?
Quantes morts passades.
És una mica vella xiruca, lo del piolet. Sí, llavors el tio el va posar a altra casa i van matar el Trotsky, que va ser una cosa molt, molt inesperada, diguéssim, però en realitat hi havia com veus internes del Partit Comunista a Mèxic i tal, que deia que Trotsky estava traint els seus ideals comunistes i que l'havien de matar, i que que va ser una mort encarregada pels mateixos comunistes. Si això és veritat, no es va saber, la Frida la van detenir durant unes 6 dies. Per interrogar-la, 6 setmanes. Sí.
Però no la poden culpar.
No la van poder culpar de res, perquè, clar, ella no pot demostrar... Quan van entrar a matar Trotsky no van forçar la porta, van entrar...
Sí. Llavors,
per això van sospitar d'ella.
Perquè va entrar en connivencia amb una de les secretàries de Trotsky. Es va fer nòvio d'una de les secretàries al Mercader.
El Mercader.
Sí. Llavors va aconseguir entrar allà perquè li mirés un article.
Sí, però a part d'això... a part d'això de la secretària, se suposa que li van facilitar... O sigui, que no va ser un plan que ell va fer sol. Se suposa que els comunistes extrems mexicans... I el Diego Rivera era un tipus de comunista molt, molt extrem. Bueno, total, que maten el Trotsky, se l'enduen a 2 dies, perdona, que us he dit 6 dies per interrogar-les, no la poden culpar de res, torna a casa seva, i llavors viatja per als Estats Units per tornar a ser operada, no?
Però cada cop està pitjor.
Cada cop està pitjor, i finalment li han de posar una cotilla... La gent es preguntarà, què és una cotilla? Sí. Un corset? Jo tampoc ho sabia. Li han de posar un corset, una cotilla de ferro, permanentment, que és amb la que surt a molts quadres seus, per poder aguantar la columna. A tot això, no pot seguir sola. Llavors, era molt conegut l'amor entre la Frida i el Diego, i el metge truca al Diego i li diu, miri, no pot estar sola aquesta senyora, però no com si fos una càrrega, sinó... com baixis els pantalons i faci el que ha de fer, que és cuidar la seva dona, que és el que per la que vostè s'ha tal. I llavors el Diego li torna a proposar matrimoni.
I es van tornar a casar.
I ella l'accepta, sí. Es tornen a casar i llavors ella reuneix fons per obrir un museu que es diu Anahuacalli, que tota la col·lecció precolombina, tot l'art que havien comprat dels indígenes, tot això ho van posar al museu Anahuacalli, que encara avui es pot veure. Bueno, llavors ella es queda amb aquesta cotilla, que no pot fer res, i comença a escriure el seu diari. ¿Vale? És l'any 44, el diari és molt maco, diguéssim. A mi m'agrada més el diari, quasi, que els seus quadres, perquè és com un detall. Sí, m'has aixecat el dit, no sé si m'has engegat o m'has dit un minut.
Un minut.
Dit alçat. Vale, llavors, el 1950 li posen la cotilla aquesta perquè se li fonia el cos. O sigui, no podia... Sí, pobra tia.
Quina vida de dolor constant,
Sí, tota la vida. Però... es queixava poc i, no sé, era una tia... I després, per exemple, regalava quadros a les infermeres, regalava quadros als metges, era una tia molt agraïda i molt defensora dels drets dels indígenes i no... És una mica el que va fer la Frida, artísticament, és una mica el que va fer el Marcos socialment, quan va dir, els indígenes estan aquí, els van posar en primera portada de tots els diaris de Mèxic. La Frida havia fet això una mica artísticament i això se li ha reconegut menys. I se l'ha convertit com en una visió indígena ella mateixa, però no ho és. És una persona que ha defensat l'art indígena, que és extraordinari. Total, va fer coses com, per exemple, la Casa Blava, que això s'han tret ara, totes les peces que portava el cos com per aguantar-lo i tal, les ficava, les posava a la paret i les feia posar amb ciment i pintava al damunt, o sigui, a casa seva, a les parets, hi ha els seus aparells ortopèdics. És una cosa
al·lucinant. Bueno, és la seva vida,
és la seva vida,
això, no?
És el dolor aquest.
Sí, sí.
Total, finalment, li amputen el peu aquell petit que li havia quedat, se li cangrena, li amputen un genoll, li han d'amputar una cama, cada vegada va pitjor, i ella li diuen que ja, que no, que, bueno, que es comença a morir, que no pot suportar tant dolor, uh-huh. i tal, no sé què, li donen uns mesos, a causa d'una pneumonia se li debilita molt el cos, i li diuen que no pot sortir mai més de casa. Però el dia 2 de juliol va fer una cosa molt, molt maca. Va fer dues coses molt maca. Una, va fer la seva primera exposició sola, finalment, no? A l'any 53. I va anar a la seva exposició amb ambulància, i de l'ambulància els seus amics la van treure amb el llit, ella estava vestida del llit, i la van portar perquè parlés amb els col·leccionistes i tal, passejant-la amb un llit, no? Que era, però no tant de diva, jo crec, sinó com dient...
És la meva realitat.
És la meva realitat. Uh-huh. I després va fer una altra cosa, que és que quan ja s'estava quasi morint, es va morir al cap de molts pocs dies, el dia 2 de juliol va sortir al carrer a manifestar-se contra la intervenció dels Estats Units a Guatemala.
Imagina't, eh?
S'ha de ser molt conseqüent per fer això.
Imagina't.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Hòstia, ho estic molt
quiero
distància.
Ver a qué sabe.
Frida Kahlo, amb dos capítols. Moltíssimes gràcies, Lolita Bosch.
A vosaltres.
Ens vam passar molt bé.
No li jugués al Mario Vargas Llosa.
Gràcies, Lolita.
Y en el último trago